La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 13 de març de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, ara en directe o més tard en format de podcast a la web www.cugat.cat. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de la ciutat amb un representant de cada partit polític que actualment té representació en el ple municipal. Saludem, sense més preàmbuls, a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts. Bon dia.
Hola, bon dia.
Francesc Duc, regidor d'Esquerra. Molt bon dia.
Bon dia.
Àlex Muñoz, primer secretari de les Joventuts Socialistes de Sant Cugat, molt bon dia i benvingut a les tertúlies. Alfredo Bergua, regidor del PP, molt bon dia.
Bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Cernuda, militant de Vox, bon dia i també benvingut a les tertúlies. I Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui volem parlar d'habitatge i en concret de l'índex de referència del preu del lloguer que entrarà en vigor d'aquí a uns dies, previsiblement el 16 de març. El govern espanyol ha endarrerit la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, que estava prevista la publicació ahir i, per tant, que entrés en vigor avui. Finalment, però, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana té previst publicar aquest índex divendres i que entri en funcionament dissabte per a les zones declarades tensades. En el fons, aquesta petita demora no canvia el fons de la qüestió. I una vegada entri en vigor, el nou índex s'aplicarà a 140 municipis de Catalunya, entre els quals es troba Sant Cugat. La nova referència té en compte les rendes, els preus del lloguer per districtes censals i les característiques del pis, entre altres. Però no és d'obligat compliment per a tots els contractes. S'aplicarà en aquells contractes nous d'habitatges en zones tensades de grans tenidors, a partir de 5 immobles en propietat i en aquells que s'incorporin al mercat de lloguer després de 5 anys. Per als petits propietaris, els contractes nous no podran superar el preu del darrer contracte, tot i que es podrà aplicar l'IPC marcat en un màxim d'un 3% per aquest any. Més endavant poden canviar aquestes condicions, però aquest any serà d'un 3%. Segons les darreres dades de l'Incasòl, corresponents al tercer trimestre del 2023, estem pendents del tancament de l'any 2023, però amb les darreres dades, que és la del tercer trimestre, el preu mitjà de lloguer a Sant Cugat és de 1.499 euros. La pregunta que us vull llançar és molt senzilla i com complicada segurament de respondre, que és: servirà aquesta limitació per frenar l'escalada de preu de lloguer a la ciutat? Ja no dic de baixar-lo, simplement de frenar l'escalada de preu de lloguer a la ciutat. Per tant, comencem com sempre amb el representant de Junts, en aquest cas el Carles Brugueroles. Endavant.
L'última tertúlia van dir que potser capgirava amb l'ordre.
Mira, això, si voleu, no, sí, no, voleu, fem-ho, eh?
És igual, l'última que vaig venir jo, no la convoca. Sí. Ara jo m'hi llenço,
eh? Tires? Vinga, va, tira. Va, però m'agafo el guant, vinga, fem-ho per la propera o parlem, vinga.
Servirà o no servirà? Bé, dubtes, aviam, aquí a Catalunya vam aprovar una llei de l'habitatge, poc després a nivell estatal doncs es van mobilitzar les forces dins d'això i es va fer una nova que substituïa la que s'havia fet aquí a Catalunya, que hi havia qüestions que eren diferenciades i que en qualsevol cas...
Passa alguna cosa amb un segon, sí, em diuen que alguns dels micròfons no acaben de funcionar. Passem un moment a publicitat i mirem de solucionar-ho. Disculpa, Carles.
No, cap problema.
Endavant.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat amb tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Música a Ràdio Sant Cugat.
You know.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Reprenem després d'aquesta petita incidència tècnica, ja ens funcionen tots els micròfons, per tant, comença des de zero, si vols, Carles, perquè crec que no s'ha escoltat bé. El tema era si amb aquesta limitació, amb aquesta llei que entrarà en vigor segurament dissabte, amb aquesta limitació dels preus del lloguer, servirà perquè a Sant Cugat, com a mínim, es freni aquesta escalada. Endavant.
Molt bé, a veure, quan el preu d'un producte, en aquest cas l'habitatge o d'un bé qualsevol, dir-li un producte a l'habitatge és segurament una mala descripció, no?
Sí.
Però sí que en termes de mercat, quan tenim una pressió de la demanda que és clarament superior a l'oferta, no és el preu, tendeix a pujar. I això és el que ve passat, no? Aleshores, per pal·liar aquesta qüestió, hi ha diverses alternatives. Una és la d'incrementar l'oferta, l'altre és fer algun tipus de regulació que limiti el preu, i l'altre és intentar fer una distribució millor de la demanda, no, diguem-ne, perquè la demanda i l'oferta s'ajustin millor. La qüestió d'aquesta llei, d'aquest índex de referència, el que fa és la segona, és la del mig, no? És una regulació que limita l'increment dels preus. Això té pros i contres, com tot, no? Si en el curt termini segurament pot tenir una funció adequada, però és innegable que una part de l'oferta ve promoguda per persones que legítima, persones o empreses que legítimament, doncs, el que volen és proveir un bé de demanda pública per obtenir una rendibilitat. Aleshores, el que provoca aquesta limitació dels preus és una limitació en aquesta rendibilitat, i per tant està provocant ja una redistribució d'aquestes inversions cap a altres productes perquè poden estar oferint una millor rendibilitat, no? I aquesta és una realitat, no? I per tant, això servirà o no servirà? Jo crec que tindrà un efecte positiu en alguns àmbits, però en altres clarament es constatarà que hi haurà menys incentius per part del capital privat per desenvolupar promoció d'habitatge, no? I com que el sector públic, doncs, en aquest estat, doncs, té una capacitat limitada, malauradament, per proveir aquest bé essencial per a la societat, doncs ens podem trobar en unes circumstàncies que no siguin les òptimes, no? Clar, el que dèiem era que aquesta llei segurament havia d'incitar un enfocament més holístic, no? I que per tant garantís també un molt major aprovisionament d'habitatge de protecció oficial per poder complir la funció social que ha de complir l'habitatge, i que a més generés mesures per poder redistribuir millor la demanda, cosa que aquí en el nostre entorn metropolità és un problema molt greu, és especialment greu.
Molt bé, gràcies, Carles. Francesc, que és a més com a regidor d'habitatge, per tant, sí, podràs parlar en propietat. Endavant.
Molt bon dia. Jo crec que és... mira les estadístiques, les dades de l'evolució dels preus de l'habitatge a Sant Cugat, i és un escàndol mirat per tot arreu, no? Des del 2015 aproximadament, no? Després de la crisi que va haver-hi del sector immobiliari, els preus anaven desfermats, diguéssim, eh? A partir d'aquí, el 2020, el setembre de 2020, es va posar en marxa la llei catalana de regulació dels preus dels habitatges, i ara, a pilota passada, podem veure que realment va fer el seu efecte. Per tant, durant un any i mig, que va ser aproximadament el temps de vigència de la llei, doncs es va aturar els preus, el creixement aquest que portàvem ja des del 2015 sense fre. Per tant, una conclusió ràpida és evidentment que serveix la regulació. Malauradament, la que teníem, doncs, es va interrompre. S'ha reiniciat un altre cop aquesta tendència a l'alça infrenable, diguéssim, i per tant ara, bueno, tenim aquesta segona llei que ve directament de la catalana, segurament amb més o menys mancances, amb més o menys ben fet, però en tot cas és una altra eina que tenim sobre la taula, i per tant esperançats de que doni els màxim de bons resultats. A partir d'aquí és evident que no només regulant els preus dels lloguers ens en sortim, realment falta més oferta, i falta d'oferta vol dir, per una banda, produir més habitatge assequible, que en això estem posats al 200% des de ja fa temps des d'aquesta regidoria, i per altra és això, és mirar que els habitatges no se'n vagin per altres vies, No? Perquè en el moment que ho tens contemplat com un bé, no? Un inversor, un bé especulatiu, un producte, això que en un moment donat ha sortit, doncs fa que els habitatges doncs es busquin altres fórmules, ja siguin apartaments turístics, lloguer d'habitacions, etc., no? Lloguers de temporada. Per tant, hem de ser curosos des de l'administració per realment no deixar escletxes i que els habitatges serveixin pel que hem de servir, que és habitatge, i per tant garantir el màxim possible el dret fonamental que creiem que és l'habitatge.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Àlex Muñoz, per part dels socialistes, endavant.
Bueno, pues lo primero que sí que me gustaría decir es el hecho de que no creo que es tanto la falta de demanda, sino el exceso a veces de oferta y en qué precios. Es decir, actualmente ya vemos que el alquiler medio de San Cugat está en 1.499 euros y con este índice de referencia, haciendo una media de con distintos puntos de la ciudad, estaríamos en un tope máximo de unos 1.093 euros. Es decir, ya es una reducción de casi unos 400 euros. Personalmente yo, como un estudiante que sí que quiero buscar un piso, lo que encuentro son muchos pisos, sí, pero en un precio ya desorbitado, 1.500, 1.600 euros. Por un alquiler de un piso de unos 50 metros cuadrados, si quiero pagar algo, tendría que ser siempre en torno a los 1.500, 1.600 euros. Lo mínimo que encuentro además son 900 euros. También eso es una lectura a ver cuál es el perfil de la persona que alquila en San Cugat. Se habla mucho de los famosos expats, de profesionales de una calificación muy alta, que son muy necesarios para el tejido económico, pero que por su forma de vida, por el hecho de también son gente que igual sí que tiene una movilidad geográfica mayor, sí que tiene una mayor renta para poder adquirir estos inmuebles. También es una situación que lo que deja es a la gente de San Cugat, a los jóvenes, también en una posición muy vulnerable. Es decir, al final lo que estamos consiguiendo es un problema bastante estructural, pero que obviamente esta ley no es una solución, porque no hay una solución final para nada. Simplemente son herramientas que dotan a las administraciones para poder paliar de alguna forma y conseguir pues atajar este problema, que obviamente es mucho más complejo que simplemente reducirlo a una sola ley.
Vale, muchas gracias, Àlex. Alfredo Bergua, a part del PP.
Sí, bon dia. Bueno, pues jo soc molt escèptic amb l'entrada d'aquesta nova llei d'habitatge, per no dir que soc molt pessimista. I dic que soc molt pessimista perquè allà on s'ha aprovat lleis similars, podríem parlar de París, de Berlín, doncs ha fracassat. A Suècia, que és un país capdavanter amb problemes de polítiques de lloguer, actualment la llista d'espera és de 5 anys. Les expectatives d'aquesta llei s'han vist doncs, en una ciutat com Barcelona, que en els darrers 5 anys doncs, ha perdut el 60% del mercat d'habitatge de lloguer. A Sant Cugat publicava vosaltres fa uns mesos que l'habitatge eren aproximadament uns 200 pisos estaven al mercat, en una ciutat de 100.000 habitants. Per tant, totalment insuficient. I això, què està passant? Doncs que hi ha poca oferta i molta demanda, i això fa que pugin els preus. Si fiquem aquests topalls que posen un mínim i un màxim, penso que l'arranjador sempre tirarà cap al màxim, lògic, no tirarà cap al mínim. I això, el que acabarà perjudicant serà precisament l'arrendatari. Per què? I l'arrendatari de zones de Sant Cugat potser més humils. Vull dir que el fet de tensionar tot un municipi pot portar aquestes qüestions. Aleshores, a la resta d'Espanya, per cert, la majoria de comunitats autònomes no aplicaran això. No aplicaran perquè no. Vull dir, aquí el que s'ha de fer és tot el contrari. Aquí el que s'ha d'incentivar és la construcció d'habitatge. I no precisament amb l'habitatge que hi ha, pues, limitar-ho d'aquesta manera. No? Què passarà? L'arranjador el que vol és seguretat jurídica. I amb aquesta nova llei, si un inquilí deixa de pagar, els problemes per l'arrendador quedarà protegit, a més, per aquesta llei. I no estic parlant d'ocupes, estic parlant precisament de persones que en un moment entren en un contracte de lloguer, en un pis, i que per les raons que siguin, pues, en un moment deixen de pagar. Pues, home, si sobre el propietari, o que es considera un gran tenedor, pues, tindrà moltíssimes dificultats per fer fora la persona que no paga. I això pues, què farà? Pues que abans d'arranjar un pis, voldrà les màximes garanties jurídiques per poder-ho arranjar. No? I per tant, obrirem, o sigui, encara limitarà més l'accés al lloguer en aquest cas, perquè voldrà garanties que aquesta llei no dona.
Moltes gràcies, Alfredo. Marco, per part de la CUP.
Sí, bon dia. Bé, nosaltres estem a favor de regular els preus del lloguer, però també a favor d'anar doncs, més enllà. No? Al final, aquesta llei, pels diferents experts, pels mateixos proposants o pel sindicat de llogaters, diguem-ne, hi han parlat de que serà una regulació de fre, no de baixada de preus. No? Jo crec que haurien d'atendir a la baixada de preus. Recentment parlaven dels 1.500 euros de mitjana que ens costa el lloguer a Sant Cugat, on es va quedar al final de 2023. Hem de baixar aquest topall. El que no podem aspirar a la vida és a frenar pujades desorbitades que cíclicament té el mercat, perquè al final, doncs, si un dia convenia el PSC, buscar-se un pis aquí és una quimera, no? Però cal anar més enllà, doncs, bueno, cal desmercantilitzar l'habitatge per garantir que aquest exerceixi com a dret, no? I això vol dir controlar els preus en general, evidentment, però també tocar el règim de propietat i començar pels grans tenidors. Crec que si no parlem d'això, no farem res. I per donar una dada, a l'estat espanyol hi ha un problema de concentració de riquesa molt greu. Quan parlo de concentració de riquesa estic parlant d'acumulació de propietats, patrimoni i fons d'inversió, on el 3,8% de la població posseix el 43,8% de la riquesa total. Si no toquem això, és que no canviarem absolutament res. Llavors, dient que cal anar més enllà, perquè dient que cal anar més enllà, perquè aquesta regulació té tres defectes que són prou greus i que ja deien que seria una mica pitjor que la catalana. La catalana va ser tombada, va ser un exercici de sobirania per part d'aquest territori a l'hora de regular el mercat de l'habitatge, ens la va tombar l'Estat, i ara han fet una mica, jo crec que per acontentar totes les parts, i té tres defectes que són importants. Es pot esquivar desviant part del mercat desviant part de l'habitatge al mercat de temporada, és a dir, saltar-se la lau per anar als co-livings, per exemple, que vam viure aquí a Sant Cugat, per extreure més benefici del que són els habitatges. No incorpora un sistema de sancions i, per tant, no hi ha mecanismes de garantia i compliment d'aquesta mateixa norma. I l'índex és massa subjectiu, fent que precisament aquests topalls mínims i màxims faci que doncs tu tendeixis a posar-te al màxim i que, a més, la valoració de l'estat del teu pis en molts casos és subjectiva per poder tendir aquest rang de preus més alt. No? Per tant, aquesta subjectivitat doncs, no ajuda a que la regulació en aquest sentit sigui prou eficient. I per nosaltres, jo crec que cal mesures evidentment complementàries a regulacions com aquestes, que haurien d'estar millor treballades, és evidentment augmentar el parc públic, però el parc públic d'habitatge, tot i que sigui molt alt, no afecta necessàriament a que no pugin els preus en el mercat privat. Viena té un 45% d'habitatge públic, però en 10 anys va pujar un 50% al mercat privat de l'habitatge. Està molt bé tenir quasi un 50% d'habitatge públic perquè pots garantir que la teva gent doncs, no es vegi afectada per la pujada del mercat, però no vol dir que tenim un habitatge públic redueixi el preu de mercat. I per tant, per acabar, doncs crec que perquè el control de preus funcioni s'ha d'aplicar a tot el mercat, no allà on te l'indexen, sinó a tot el mercat, al marge de si canvia el llogater, els contractes han de tenir una pròrroga automàtica, l'administració, evidentment, com deia, ha de vetllar pel compliment, i evidentment s'ha de combinar una forta política d'habitatge públic, que per cert el govern aquí a la ciutat ha desestimat 22 pisos del carrer Andana que estaven més o menys planejats i per tant això creiem que va en la direcció contrària.
Gràcies, Marco. Alfredo Cernuda, per part de la Vox. Endavant.
Sí, hola, bon dia. Sí,
apropa't el micròfon, sisplau.
Bueno, yo nosotros estamos contra el intervencionismo en cualquier sector. En este caso ya lleva el Estado y los distintos gobiernos intervenido el suelo y no sé qué es lo que se ha hecho con el 10% de aprovechamiento medio de la gestión urbanística de cada emplazamiento, porque si se han hecho cosas en Promusa y si se han hecho cosas en otros sitios, pero si nos damos cuenta de todo lo que se ha construido en San Cugat, nos daremos cuenta de que efectivamente el ayuntamiento ha especulado también con el suelo. Es uno de los grandes especuladores. Bueno, pero estamos en un mercado libre. Está bien esto de regular el mercado del alquiler si después, es una cosa puntual, si después tú les das protección a estas tanto a los ciudadanos que alquilan su producto como a los grandes tenedores de lo que puede ocurrir una vez tienes el alquiler. Porque si estás desprotegido jurídicamente, lógicamente se van a retirar las inversiones en temas que son necesarios para tener este mercado de alquiler. No, el capital no se pone a hacer inversión en un lugar donde resulta que después se quedan los pisos ocupados, no te pagan el alquiler. Hay que ser realistas, todo queda muy bien. también se podría intervenir, pues qué sé yo, los intereses de una hipoteca o los alimentos, los valores de un alimento. ¿Por qué la vivienda? La vivienda para muchas familias obreras también es un medio de hacer una compensación de las rentas de jubilación. Si tú a estas personas que les aumentan la hipoteca, porque eso no está intervenido, el interés hipotecario no lo interviene nadie.
Pues, ahora ya anem.
Ya anem, va por la hipoteca, ¿no? En ese caso, y la contribución, el IBI, los impuestos, los pagos que se han de hacer, nadie los interviene, ¿eh? Se ha de pagar, pero se interviene esto. Bueno, oye, la ley de mercado es oferta-demanda y yo en Vox no creo que se debe intervenir, aparte de que existen ya unas cuestiones que se han visto en Alemania, tanto en Alemania como en Cataluña, porque ya ha existido una ley de este tipo en el 20, me parece que fue, al final, noviembre, y al final acaba el mercado buscando las habitaciones que se alquilan por habitaciones, etcétera, ¿no?
Molt bé.
En fin.
Gràcies, Alfredo. Endavant, Ramon.
Bé, doncs nosaltres sí que estem d'acord en intervenir qüestions que són drets fonamentals i que no són un producte, no? Des del nostre punt de vista, i és per això que precisament estem demanant al PSOE en el govern de l'Estat que també es regulin els índexs de les hipoteques, també hem parlat dels preus dels aliments i totes aquestes qüestions, i en la qüestió de l'habitatge crec que és clau. Crec que és important que aquest govern de l'Estat, que en l'anterior legislatura li va costar suor i llàgrimes tirar endavant la llei de l'habitatge, doncs actuï, no?, i tiri endavant aquest índex de lloguer en els 100 primers dies de govern, no? Jo això ho valoro positiu. És veritat, com deia el Marco, que és un índex que té forats, no? i que cal millorar en alguns aspectes. Alguns ja els ha dit el Marco. Jo crec que assegurar un règim sancionador és important, perquè és el que ens ajudarà a que es compleixi, incorporar més objectivitat en els criteris, no?, a l'hora de definir el màxim i el mínim de l'índex, o incorporar renda per llars, no?, en el càlcul de l'índex també són qüestions necessàries. Jo sobre el que deia el Carles també, no?, de que és més el fet de gestionar més l'oferta i no tant el preu a l'hora d'allò, jo crec que és una manera d'entendre-ho com un mercat, no? I jo crec que el que necessitem és treure-ho precisament de les urpes del mercat, i tot i així també hem de ser conscients que a nivell municipal, no?, o sobretot, però les polítiques d'oferta que s'han fet en els últims anys i les que es poden fer tenen unes conseqüències que a vegades hem de ser conscients també del que pot suposar, no? És a dir, per exemple, quan fem un barri sencer nou, sí, estem generant molta oferta, però no estem afectant directament el preu, perquè de fet estem generant un efecte crida, no?, d'una població nova que ve a la ciutat i que per tant doncs substitueix a través d'unes rendes o del que sigui, no? Per tant, quan fem polítiques d'oferta no podem pensar només en dir anem a fer barris nous o blocs nous, necessitem també fer rehabilitació, mobilitzar habitatge buit, no?, i fer diverses, o sigui, altres polítiques que han d'incorporar també, bueno, aquells propietaris que tenen un habitatge i que no l'estan utilitzant, o que l'estan utilitzant d'una manera que no compleix el dret a l'habitatge, sinó en uns altres aspectes, pues buscar la seva complicitat i buscar que s'incorporin a mobilitzar-los, no?, i a que serveixin perquè la gent jove, la gent treballadora de la nostra ciutat, pues es pugui quedar a Sant Cugat.
Molt bé. Fem ara la segona ronda, si voleu fer algun tipus de rèplica, però com que ha sigut tot bastant tranquil, em sembla, vull dir que podem afegir algun element,
Vinga, va,
més. És a dir, va, l'Ajuntament, què hi pot fer, a més d'aquesta llei?
Deixa'm primer fer les rèpliques.
Vinga.
I després et dic què ha de fer l'Ajuntament, què està fent i què ha de fer. El plantejament que es fa, amb tot el respecte, des de la CUP, els comuns, Clar, jo vull recordar, baixar els preus de l'habitatge implica empobrir molta gent. La gran majoria dels propietaris de Sant Cugat són particulars, són famílies.
És que amb els preus que estem ara, ja hi ha gent empobrida, Carles.
Sí, però és a dir, gent que ha acumulat per la roca sigui un estalvi i que l'ha invertit en el seu moment en un habitatge, potser hipotecat, i que si tu li baixes el preu, potser la hipoteca que té resulta que la garantia que tenia ja no la té i situes aquella família en situació de fallida. O sigui, compte, sisplau, compte. Eh? Els ajustos en economia s'han de fer graduals i s'ha de fer pensant bé les coses. No com el que poseu sobre la taula.
Però
no?
I que l'oferta...
Clar, s'ha de treure l'habitatge de les urpes del mercat i tot això. Clar, això a mi em sona a col·lectivització. Jo crec que tenim un mercat que té problemes importants i que s'hi ha d'incidir perquè funcioni millor, però no de la manera com habitualment s'ha vingut fent aquí en el nostre context, ni en absolut com plantegeu, no? Clar, aquí a Sant Cugat tenim preus bastant més elevats que el nostre entorn des de fa molt de temps per una raó molt simple, que és que aquest municipi és més valorat que la resta i per tant hi ha bastanta més gent que hi vol venir a viure. O sigui, el problema no és el creixement vegetatiu de la
població. És una oferta per un tipus de gent que diners.
Gràcies, Marco. Ara, quan parlis tu, t'interrompré cada 10 segons.
No, és que...
Si la solució que plantegeu és fer una ciutat pitjor, com les que governeu vosaltres, doncs plantegeu... Escolta, anem a fer una ciutat pitjor perquè sigui menys atraient...
És aquest judici de valors.
No, ho dic perquè és que les coses s'han d'explicar. O sigui, quan una ciutat atreu molta població de fora,
això,
és perquè és més valorada.
Però...
És perquè és més valorada. O sigui, construir, no? Ara, era un altre plantejament que sortia en aquest cas.
Els índexs de valoració de la ciutat al Prat són superiors que Sant Cugat i els preus de l'habitatge són inferiors.
Estupendo.
Però és que explica-m'ho.
Estupendo. I què és, quin és el problema? Doncs?
La ciutat és pitjor o és millor?
Escolta, això ho diu el mercat.
No, ho has dit tu.
Ho diu la gent, el mercat diu que si Sant Cugat és més car és que la gent està disposada a pagar més per viure a Sant Cugat per un pis idèntic al de la majoria dels altres municipis metropolitans.
És una valoració que fa la gent de fora de la ciutat respecte a la ciutat, no la gent que hi viu.
I la gent que hi viu tampoc no té gaire propensió a marxar, em sembla. Però bueno, si deixeu d'interrompre, acabo. L'Alfredo del PP deia hem d'incentivar la construcció d'habitatge. Bueno, això és un pedaç, és un pedaç. Perquè Sant Cugat s'acaba, no? I si no fem res per redistribuir la demanda, doncs potser ho salvarem això per uns anys, però després tornarem a tenir exactament el mateix problema pels nostres fills i filles, els que ara tinguin, per exemple, menys de 10 anys. I per tant, això ho hem de tenir molt present, no? Al final, la solució és què ha de fer l'Ajuntament? Doncs, efectivament, ha de promoure habitatge protegit de promoció oficial fins als límits on un ajuntament és capaç i dins del seu de l'àmbit d'un creixement diguem-ne que s'hi avingui el model de ciutat que tenim, no? Però hi ha altres qüestions que són molt més importants i més estructurals, insisteixo. Nosaltres a Catalunya tenim un problema molt greu de sobrepreus amb un perímetre molt petit a l'entorn de la ciutat de Barcelona, que si te'n vas 20, 30, 40 quilòmetres més enllà, el risc és el contrari, és de desertització. Tenim un problema molt greu d'infraestructures i una política que ha fet molt de mal, en aquest cas, de l'àrea metropolitana durant molts anys. La matriu socialista de l'àrea metropolitana i el contrapoder que ha representat respecte a la Generalitat de Catalunya ha fet molt, molt, molt de mal, tant dins com a fora. Ha sigut una gran absorbidora de recursos i que ha provocat un gravíssim problema de desequilibri territorial. I un últim tema és el dèficit fiscal. El dèficit fiscal Catalunya-Espanya empobreix el conjunt de la població i dificulta molt greument que els particulars puguin accedir als preus de molts productes, entre ells l'habitatge, evidentment.
Molt bé, gràcies, Carles. Francesc?
Sí, jo reprenc el tema una mica per on acaba el Carles. En realitat, no, qui té la competència de polítiques d'habitatge no, és començant l'Estat. I compares els diferents estats europeus i aquests que tenen una quantitat d'habitatge de protecció oficial i, clar, destinen uns percentatges importants dels pressupostos de l'Estat a promoció d'habitatge públic. Aquí a Espanya... Bueno, Espanya, diguéssim, des de fa mil anys, diguéssim, s'ha ignorat, no? S'ha donat tota la iniciativa al sector privat i hem arribat on hem arribat. Per tant, el primer és que des de Madrid es comenci a revertir realment el tema aquest amb inversions importants que arribin. Després, evidentment, la Generalitat també té la seva part de responsabilitat. En aquest sentit, jo crec que la Generalitat ha de fer un esforç inhumà, diguéssim, per abocar diners cap als temes d'habitatge, en promoció de nous habitatges, amb ajuts també en el pagament de lloguer, i per tant està fent la seva feina, però evidentment amb els seus recursos. I clar, ja anem arribant a l'Ajuntament, no?, que és l'última peça, que és la de més proximitat, és on patim les conseqüències de tot plegat, d'aquesta desinversió. I llavors a partir d'aquí és evident que hem de fer molta feina, l'estem fent, diguéssim. Jo diria que des de l'Ajuntament, això que dèiem, estem mirant tots els fronts possibles de buscar sol, però, no, buscar terrenys on poder fer habitatge és la primera, i aquesta sí que l'hem de fer nosaltres perquè som els coneixedors del territori, buscar oportunitats, modificacions de planejament. En aquest sentit estem treballant moltíssim, i evidentment el que també s'apuntava per una altra banda, de no només amb la construcció de nou habitatge, sinó tenim un parc immobiliari molt gran, molts metres quadrats construïts a Sant Cugat, i creiem que es pot redistribuir millor. Per tant, busquem maneres de, amb el que ja ha construït, i puguin viure més famílies, i més famílies a preus assequibles. O sigui, que tinc, no?, que aquestes persones, que jo no dic que sí, que difícilment evitarem que no arribin d'altres municipis de l'entorn metropolità, però com a mínim els fills de Sant Cugat també puguin seguir visquent a la nostra ciutat, és una de les prioritats màximes. Per tant, en aquest sentit estem treballant, i això que quedi molt clar, que des de l'Ajuntament no fem ni un pas enrere, i seguim impulsant totes les polítiques d'habitatge que podem.
Molt bé, gràcies, Francesc. Àlex, per part dels socialistes.
Bueno, primero sí que, en respuesta a algunas de las cosas que se han dicho, sí que me gustaría aclarar unos datos. Por ejemplo, las zonas humildes, que sí que se ha mencionado antes, ¿qué alquiler se quedaría? Simplemente aquí, en este local, en esta calle, el alquiler máximo por esta iniciativa de precios sería de 882 euros. Es decir, por 882 euros, en San Cugat no encuentras un piso en alquiler. Ya estamos viendo una reducción bastante importante. Además, en toda la área metropolitana, el porcentaje de grandes tenedores en posesión de viviendas es de un 36%. Es casi un porcentaje bastante, bastante elevado. San Cugat, obviamente, es un polo de atracción de nuevos ciudadanos, pero lo importante es que los nuevos ciudadanos no solamente sean ciudadanos con un poder adquisitivo alto. Es decir, que toda la gente pueda venir a San Cugat.
No, Sant Cugat ha de poder retenir la gent que hi viu, però atreure talent i atreure d'allò és un objectiu de qualsevol municipi.
Però també és una ciutat universitària, hay que tener en cuenta los estudiantes. Los estudiantes no tienen una capacitat que se ciba alta.
Però és que els estudiants no han de comprar pisos, han de tenir residències d'estudiants.
Yo, por ejemplo, yo estudio en San Cugat, yo he venido a San Cugat porque es una ciudad que me atrayó desde el principio. Quiero quedarme aquí, bueno. Quiero alquilar un piso aquí, pero es que no puedo. Estoy obligado a marcharme a Rubí, a Terrassa, a Cerdanyola, como los de mis compañeros. No pueden.
Però és que el dret a residir en un municipi concret no existeix. Nosaltres tenim la voluntat política que la gent de Sant Cugat s'hi pugui quedar. Però el dret a que qualsevol que digui no, és que jo vull viure a Sant Cugat, i per tant amb recursos públics hem de promocionar aquell dret, això no existeix. És que clar, tinguem les idees clares.
Es una forma también de asentar una población, y también es una forma de que la gente, de no dejar a la gente, que por ejemplo, incluso desde aquí, que se tengan que ir. Yo conozco casos de ciudadanos aquí de San Cugat, de toda la vida, que ahora que han formado una familia se tienen que marchar a Rubí.
Eso es lo que hemos de combatre.
Pero también es lo que habla gente que quiere quedarse aquí, porque también San Cugat es una ciudad que está en crecimiento. Uh-huh. Es una ciudad que es un paradigma bastante importante. ¿Por qué en 5 años vamos a llegar a más de 100.000 habitantes, pues seguimos perdiendo población por gente que se tiene que ir porque no tiene la capacidad económica para poder pagar un piso? Y estamos viendo que ahora mismo San Cugat, lo que se hablaba de los índices de precios en el resto de la metropolitana, San Cugat tiene 1.370... Barcelona 1.100, però és que sí. A partir d'entonces ja és que estamos bajando.
Però marxa molta més gent de l'Hospitalet en proporció que de Sant Cugat, en proporció,
eh? Los motivos habrá que explorar. Bueno. Pero estamos hablando ahora mismo de Sant Cugat.
Sí, sí.
Estamos hablando de primero, de cómo tratar al cliente, y segundo, cómo retener a la gente aquí.
Gràcies, Alfredo, del PP.
Bueno, jo parlava en general, Carles, no parlava de Sant Cugat i respecte a tota la incentivació dels de la construcció d'habitatge. Jo crec que ha lançat el problema des d'un altre punt de vista, com deia, fomentant la construcció de nous habitatges i donant facilitats als propietaris per reconstruir el mercat de lloguer, cada dia més escàs, com ja he dit abans, i deteriorat per polítiques que han fracassat i que crec que seguiran fracassant. Ara em ve al cap la divertida intervenció viral del meu president de partit, l'Alejandro Fernández, la setmana passada, quan parlava de perroflautismo contemplativo, venint a dir que les polítiques, tot respecte de la CUP en general, i el felicitava, inclús deia, es referia a la CUP, diu, és que han impregnat totes les polítiques a Catalunya, encara que no tinguin ara el poder de decisió que tenien anys enrere, no? I amb l'habitatge i amb moltes altres qüestions, no? El tema que he dit jo abans d'incentivar l'habitatge, no ho dic jo, també ho diu un informe del Banc d'Espanya, del Banc d'Espanya, en el seu informe anual, pues deia que el que cal és, no és més intervencionisme, que es mobilitzi l'oferta, sinó més llibertat que l'incentivi, no? I per acabar, quan veurem que molts propietaris, en comptes de llogar, optaran per la venda, i això farà, doncs, que, per exemple, que parlaves d'estudiants o treballadors joves, doncs ho tinguin encara més complicat per accedir a un pis de lloguer, perquè hi haurà menys, i a part el que deia jo abans, el tema de la inseguretat jurídica. O sigui, un propietari, abans d'agafar un llogater, doncs exigirà moltes més coses per evitar que pugui tenir en un futur un impagament.
Vale. Gràcies, Marco, a la CUP.
Vinga, aquí el perroflau de l'aula vindrà a dir que si incentiva l'oferta és a costa de escanyar-nos les butxaques, no la incentivem. Llavors, amb això que vull dir, que el mercat sempre té unes normes. Des que som societat institucionalitzada, qualsevol part del món, els mercats pateixen, o els estats, o qualsevol solució institucional que hi hagi en una ciutat determinada, doncs estableix unes normes pel mercat. I el mercat, en aquest sentit, doncs s'adapta a aquelles normes. Llavors, jo sóc del parer que l'oferta, si som capaços de generar una regulació bona i, com deia abans, complementar-la amb altres polítiques socials i econòmiques, segurament el que haurà de fer l'oferta és adaptar-se per trobar rendibilitat en aquella nova formulació de regulació o normativa i institucional. Per tant, a les coses els hem de donar temps. Per això apuntava algun dels fallos principals que crec que té aquesta llei. I per posar un exemple, o sigui, aquí el que estem patint una mica és des de l'ofensiva, diguem-ne, o la revolució liberal de Reagan i Thatcher, a les dues bandes del món, diguem-ne, dels anys 80, és del que es parla. O sigui, no es toca el mercat, no es toca el mercat. Abans d'allò, o sigui, diré una cosa, però per agafar una mica també de context històric, o sigui, fins als anys 80, als Estats Units, el tipus impositiu màxim a la renda era el 81%. I tota aquella època no va haver-hi desincentivació a l'oferta, no va haver-hi manca de productivitat d'un dels països més potents econòmicament en aquest sentit. Per tant, no diguem o no repetim el mantra que el que hem de fer és no tocar res del que és l'oferta privada o la generació d'incentius via oferta privada.
Però qui ho diu, això? Qui ho diu?
Això ho diu gent que estudia, evidentment...
Sí, jo ho diu, no sé, l'Alfredo ho ha dit...
No,
ha
a mi sí que em fa la sensació que el vostre plantejament és no toquem res, però per mi el no tocar res simplement fa que...
Però tu creus que el no tocar res és fer una de les empreses d'habitatge més fortes de Catalunya?
Com?
Des de sempre? Si tu creus que Reagan o Thatcher haurien promogut una promosa, per dir alguna cosa?
Precisament Thatcher es va ventilar l'habitatge públic en Gran Bretanya. En tot cas, aquí el que s'ha fet és una ciutat a mida d'aquest interès socioeconòmic més elevat. I al final és així, vull dir, Carles, no, perquè tu ho comentes com des d'aquest rotllo una mica més naïf, més escèptic, però tots sabem el que hi ha darrere. O sigui, una ciutat jardí serà més cara sempre que una ciutat doncs una mica més compacta, i això evidentment atrau un tipus de població, i si aquesta roda doncs, senzillament no ens preocupa massa, doncs farà que tinguem una ciutat feta a mida per un tipus socioeconòmic
determinat. Si ho hem de fer pitjor, hem de fer una ciutat pitjor.
Però és que tu fas un judici de valors de millor o pitjor.
Bueno, per mi és pitjor. El fa el mercat, no ho faig jo.
El mercat no és un ésser, no és un mite, no és un ésser mitològic.
És la suma de la voluntat de les persones.
Bueno, ara ens aprovaríem millor una definició.
Això és més la democràcia que el mercat.
Sí, no?
Que s'expressa mitjançant les teves decisions de compra. És que... És el que és?
No, bueno, evidentment és la teva opinió, i per això
perquè en el mercat no només manen els consumidors, Carles, no és veritat.
Però si féssim una oferta que no tingués mercat, doncs no vindria ningú. Cosa que és justament el que no passa.
Li toca a l'altre Alfredo, de l'Alfredo. Sí. Endavant, l'última intervenció.
Bueno, nosaltres Vox creiem que estem dins d'un lliure mercat. Ja la solució és lliberar el sòl. La forma d'invertir i poder construir vivendes per tothom i que sigui lògicament per gent treballadora és crear sòl. Sòl, i dins del sòl hi haurà sòl públic, amb el 10% d'aprofitament mig es pot fer, però també es pot incentivar les empreses amb incentius que li donin la possibilitat de crear edificació de renta limitada, per exemple. Però clar, han de sortir els números, perquè sense números no hi ha ningú que posi res al davant. Hi ha d'haver un benefici.
Els números, no? Però surten per tot arreu. El problema és que només hi ha gent invertint en números aquí a Sant Cugat. El que hem de fer és, precisament, fer que els habitatges siguin realment el que han de ser. Un habitatge, no un bé per invertir.
Ja,
el que esteu dient vostès...
Però amb obres de caritat dels altres, o sigui, jo que et digui que tu facis una obra de caritat... Escolta, això no funciona, eh? Només funciona els puestos on s'han trencat
la garantia morades, de drets, no és caritat, eh?
No. Bueno, ja et dic, caritat vol dir que el senyor que és un empresari...
Jo vaig entretenir una mica a mirar els dos portals dels índexs de referència. Escolta, pisos que sé que estan a 1.500 euros al metro quadrat, doncs a l'índex de referència diu que haurien de ser al voltant d'uns 1.100 euros. Per tant, amb 1.100 euros, no, tranquil, sí, que ningú passarà gana cobrant els 1.100 euros.
Per
tant,
no em refereixo a si el mercat... Si el mercat
i això només amb grans tenidors.
Si el mercat no...
Els petits tenidors, no, que és una altra història...
Sí, si el mercat està
estem dient
ocupat,
que frenarem, que poden mantenir els preus, no que els hi baixarem ja.
Es tenen que fer més, no? Vull dir, hi ha gent que traurà els pisos del mercat i en comptes de lloguer, doncs és el que ha dit l'Alfredo, es posaran en venda. Vull dir, perquè a més no hi ha les garanties jurídiques, perquè a més si te l'ocupen doncs tindràs que aguantar-te.
Del setembre del 2020 al març del 2022 va haver una llei catalana que regulava el preu dels lloguers i durant aquest període doncs es va frenar els preus de lloguers a Sant Cugat, com a mínim, que ho vaig estar mirant allà.
Es van frenar.
Mires la gràfica i fa una així i de cop i volta es torna plana.
I van caure els pisos en lloguers.
En el moment que la llei va tornar a estar derogada pel Tribunal Constitucional, tornem cap amunt. I a més, amb l'avís de la nova llei espanyola, llavors encara ha pujat més a l'últim fins a arribar a l'històric aquest que estem ara.
El paper ho aguanta tot, però la realitat no, eh?
Molt bé, bueno. Gràcies. Ramon, l'última intervenció.
Sí, bueno, deia el Carles abans que parlava, no?, que el... Perdó. No, és que hi ha hagut una cosa que m'ha interessat del que has dit i vull seguir el fil aquest. No és per fer-te cap rèplica concreta. No, però deies allò que el dèficit fiscal és el que està empobrint més a Catalunya o alguna cosa així has dit.
Sens dubte, no, els números d'una mà no hi ha cap,
vale,
cap dubte.
Bueno, el tema és que la desigualtat és molt més alta a Madrid, per exemple, que a Catalunya, no? I jo crec que és més fruit de governs de dreta que han tingut en els 40 anys. És a dir, en el... No, és que per mi què vol dir empobriment?
El que hem de mirar, o sigui,
l'empobriment és
que...
L'empobriment és que... A mi sí em preocupa, perquè com més gent rica tenim, més gent pobra tenim, també.
No, jo crec que el que ens ha de preocupar és això, la gent pobra, no? La vulnerabilitat.
Clar, llavors, la caritat, ja ho entenc. No, es tracta... És que quan fas una definició, és a dir, com més gent rica tens, la gent pobra més pobra és.
Més pots redistribuir.
No, menys... Més pobra és, és a dir, perquè al final... I l'exemple és Sant Cugat, és a dir, en el moment en què les rentes de Sant Cugat pugen més... fas més inaccessible per les classes treballadores a l'accedir i a seguir vivint a la ciutat. Llavors, necessites fer més esforç de redistribució, necessites fer molta més feina, efectivament. Llavors, crec que aquest és el gran marc, diguéssim, que estem obviant.
Estàs barrejant temes, Ramon.
No.
Sí, què té a veure que hi hagi gent molt rica amb que les rendes dels pisos de lloguer siguin molt altes? No té res a veure.
Té molt a veure, Carles, i ho demostren tots els estudis.
No té res a veure, per favor, res.
Com que no?
Res, que hi hagi alguna gent molt rica, què té a veure amb que la renda dels apartaments sigui molt alta? Què té a veure? No té res a veure.
Si n'has parlat tu de ser una ciutat perfecta, atractiva i i que genera atracció, no? Jo crec que és això.
No,
jo no crec que sigui el mateix. Jo crec que una ciutat pot ser... Sant Cugat és una ciutat que és maca, que evidentment tots ens l'estimem i per això hi som aquí. Sí, sí, bueno, els altres s'han allargat
molt. Sí, no, dic vés a acabar.
Val. Clar, però és que... un dia haurem de fer el còmput de minuts, de veure qui parla més i qui parla menys. Bueno, nosaltres l'hem fet, però és igual. Ja m'he liat, res. Que benvinguda a la inversió de la Generalitat, que això sí que ho volia dir, que crec que s'ha disparat ara, en els últims any i mig, i que crec que l'esforç que han fet els ajuntaments per fer polítiques d'habitatge durant tants i tants anys també l'ha de fer la Generalitat.
Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Moltes gràcies a tots set. I als oients, ja ho sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir, a la 91.5 de la FM i també a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.